Sant Cugat a fons, amb Alba Triadó.
Té 11 i 9 minuts del matí. Comencem aquesta segona hora del Sant Cugat a fons. Ho fem com cada dimecres amb la secció de català, amb l'Anell al dit, amb Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Mar.
Bon dia, Alba.
I també amb Albert Macià, tècnic de normalització lingüística. I a més, avui l'estudi Ramon Bernils, no hi som només a tots tres, sinó que tenim acompanyants. Els tenim al nostre costat perquè el dia 21, aquest dissabte, és el Dia Internacional de la Llengua Materna, i per això avui ens acompanyen a l'estudi el Jan i la Caixa. Molt bon dia i benvinguts a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
A part d'això, Albert i Mar, abans em sembla que voleu recuperar una mica, si dijous passat parlàvem, si dimecres passat dèiem que dijous seria dijous gras, dijous llarder,
exacte.
Avui s'acaben les festes del Carnaval i és dimecres a desembre.
Sí, senyora, ara comença la Quaresma, ja sabem que és aquest període, no?, que en la tradició cristiana consisteix a fer una miqueta de reflexió, penitència i dejuni, i llavors doncs s'ha acabat ja aquesta època de disbauxa, de menjar així aquesta botifarra d'ou que ens agrada tant, els llardons, etc., no? Doncs bé, dimecres de cendra, comença la Quaresma, dia de la sardina, avui en principi mengem peix, no mengem carn, a partir d'ara els divendres tampoc, qui vulgui, evidentment. En tot cas, deixa'm apuntar que de vegades hi ha una confusió entre dejuni, dejú i desdejuni.
Ho recalcaves, quan l'havies dit la primera ocasió.
Sí, de fet, tenim un apunt lingüístic, tenim penjat al web ja del curs passat que fèiem aquí amb vosaltres, justament a quad.cat, el consultori aquest que fèiem de dos minutets.
Cada dimecres també, si no m'equivoco.
Sí, amb les píndoles lingüístiques. Doncs ja ho comentàvem, no? Jo us faig una repassadeta molt ràpida. Nosaltres, si hem d'anar a fer una analítica, una anàlisi de sang, hem d'anar en dejú, és a dir, sense haver menjat res durant les 8 hores anteriors. Això és anar en dejú, d'acord? En cas que mengéssim alguna coseta, el que faríem seria prendre un desdejuni, que és allò que fem abans d'esmorzar.
Abans de l'esmorzar fem el desdejuni.
Ah, exacte.
Mira, jo sóc molt bàsica i li dic el primer i el segon esmorzar. Ara,
allò que fas un petit mus, no?, un cafè abans de sortir de casa, i després al matí a les 11 ja faràs esmorzar com cal, doncs això és un desdejuni, d'acord? I el que et comentava, en època de Quaresma, el que fem és abstinència o dejuni.
Perfecte. Uh-huh. Aclarades les diferències, doncs, entre el dejuni, que és el que fem per Quaresma, el dejú, que és el que fem quan ens hem d'anar a fer unes anàlisis de sang,
sí,
i el desdejuni, que seria aquest primer mos que fem al matí abans d'esmorzar.
Ah, exactament, Alba.
Més coses.
Més coses, sí, tenim més coses, perquè com bé deies, Alba, avui tenim amb nosaltres dos convidats, no?, el Janek i la Caixa, doncs, i que són de Polònia, després els presentarem, i doncs hem cregut oportú doncs portar algú de fora del nostre domini lingüístic, doncs una mica per donar a conèixer als oients la diada o la jornada que se celebra aquest 21 de febrer, aquest dissabte, que és ni més ni menys que el Dia Internacional de la Llengua Materna. Insistim una mica d'on ve, no? És a dir, per què es va triar aquesta data. Sincerament, jo no, amb la mare ens ho vam preguntar, no? És a dir, per què va haver de passar alguna cosa grossa, i efectivament va passar alguna cosa ben grossa, va ser, però ens hem de remuntar doncs bastants anys enrere i bastant a lluny, ens hem de remuntar fins al 1952, doncs quan el que es diu el que ara és Bangladesh, que abans era Bengala Oriental, una regió de, doncs, de l'antic Pakistan, abans Pakistan, no sé si us teniu el mapa al cap del Pakistan, Pakistan queda, diguéssim, a l'esquerra de l'Índia, però doncs hi ha una regió del Pakistan que quedava abans a la dreta, i doncs aquesta regió doncs després se'n va independitzar i ara es coneix com a Bangladesh. Abans era el que es deia el Pakistan Oriental, i doncs allí es parlava la llengua mare, la llengua materna d'allí, era el bengalí, mentre que al Pakistan la llengua, doncs, diguéssim, oficial era l'urdu. Aleshores, què passava? Doncs passava una miqueta doncs, el que va passar, doncs, per exemple, doncs, aquí en època de la dictadura, no? Doncs que la llengua oficial era l'urdu i doncs, que la població no la sentia com a... Bé, no la sentia com a pròpia, potser la sentia com a pròpia, però no era la llengua, diguéssim, mare, la llengua primera, que era el bengalí. Aleshores van haver una sèrie de protestes, orquestrades doncs, sobretot des del moviment estudiantil, i doncs va haver-hi una manifestació doncs a Dhaka, la que és l'actual capital de Bangladesh, i doncs va haver-hi morts, va haver-hi manifestants que van ser tirotejats i doncs assassinats. I doncs em record d'aquestes persones, d'aquests morts que van doncs protestar per defensar la condició doncs de la seva llengua, els seus drets lingüístics com a parlants de bengalí, doncs l'any 99, és a dir, fixeu-vos si van haver de passar anys, l'any 99, la UNESCO va declarar el dia 21 de febrer com a Dia Internacional de la Llengua Materna, una mica doncs en reconeixement doncs a aquestes aquests estudiants que van doncs bé, van morir doncs per defensar els seus drets lingüístics,
No sé si una data que doncs es celebra relativament des de fa poc, des de 1999,
sí.
Seria el 16è any doncs, que celebrem el Dia Internacional de la Llengua Mare.
Sí, home, això sí, si pots trivialitzar una mica, que jo estic segur que si agaféssim el calendari, pràcticament cada dia trobaríem un dia que se celebra alguna cosa.
O més d'una.
O més d'una, fins sí. I tot a vegades coincideixen. No? Home, va haver recordar doncs, efemèrides, no?, i una mica doncs, conscienciar la població, i potser aquí ara, doncs, que nosaltres doncs, potser sí que aquest, podem ser més, com podem dir, empàtics amb aquest fenomen, doncs, perquè fa uns anys nosaltres ens vam trobar amb la mateixa situació, però a vegades, no sé, malalties, per exemple, minoritàries.
Doncs mira, el dia de les malalties minoritàries, Albert, és divendres que ve.
Doncs mira, veus,
parlant d'efemèrides
doncs,
i de dies
doncs,
internacionals.
No ho he dit per casualitat, però vull dir que a vegades pot ser, ja dic, un punt de trivialització, perquè celebrem moltes coses, però jo crec que sempre va haver una mica, ni que sigui per aquelles causes, doncs, menys, que tenen menys altaveus de difusió, doncs, destinar-hi un dia perquè tots hi siguem consciència i prenguem consciència.
Doncs, escolta'm, ja que parlem de llengües minoritàries, llengües maternes, etc., com bé comentaves, ara hem portat dos alumnes del curs bàsic 2 dels matins a Sant Cugat, dilluns i dimecres, alumnes de la professora Clara, la Clara Capafons, que bé, venen de Polònia i ens han passat un enllaç amb una cançó polonesa, molt maca, trobo, que jo penso que val la pena que la sentim abans de començar a parlar de la seva llengua, eh? És una cançó que es diu Czestochowa, si no ho dic malament, d'un grup que es diu Nefre.
Moje miasto, tutaj płonie światło, tutaj się urodziłem, już nie mogę zasnąć. Moje miasto, na nie spada jasność, teraz żaba jest nad, widzę nowy świat. Moje miasto, tutaj płonie światło, tutaj się urodziłem, już nie mogę zasnąć. Moje miasto, na nie spada jasność, teraz żaba jest nad, widzę nowy świat. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nie będę zaprzeczał, jestem normalnym człowiekiem, twoim bratem. Mój dom jest moim światem, mój dom jest moim miastem, tak samo jak ze światłem, które daje mi wiarę, ono daje mi siłę i talent, to nieważne, że całe życie...
Jan, Caixa, per què heu escollit aquesta cançó? A mi em recorda a ritmes també d'aquí, una mica reggae ska, mira que no és experta en música, eh? Però si la canviem a l'idioma, tranquil·lament podria ser música en català.
Bueno, hem escollit aquesta cançó perquè és la cançó de la banda de la nostra ciutat, però és també la banda molt famosa en Polònia. Llavors, crec...
Representativa, no?
Sí,
al final?
Sí, representativa, sí.
La vostra ciutat, doncs, és Czestochowa, entenc?
Sí, el nom de la nostra ciutat és Czestochowa, és la ciutat del sud de Polònia, uh-huh. Al prop de Katowice, que és l'aeroport que connecta Barcelona i Polònia molt bé, uh-huh. Amb els preus molt bons.
Tot un convidat, a fer una visita, doncs.
Totalment. I és una ciutat molt famosa de monestir de Madonna Negra. Uh-huh. El nostre Madonna Negra és com la Moraneta de Montserrat. Per això molta gent coneix la Czestochowa per això. Yeah. Però també jo crec que a Sant Cugat, Czestochowa és... la gent coneix el Czestochowa perquè hem fet amb entitats de cultura popular moltes projectes i sí, jo crec que és per això.
Escolta, podríeu explicar-nos als oients i a nosaltres mateixos quines llengües es parlen a Polònia?
Val, pues, a Polònia parlem polac o polonès.
Polonès.
Polonès, correcte. perquè 97% de la població declara nacionalitat polonesa i també polonès com la llengua materna. Però clar, també hi ha altres idiomes o dialectes, i per exemple un idioma del nord de Polònia és Kashubi, que és una llengua regional, no és un dialecte de polac. I per exemple al sud de Polònia és un idioma que és silesià, que es parla al prop de Katowice, en el silesià, que és una mica de controvèrsia, perquè no és oficialment la llengua, però hi ha un moviment per reconeixement del que silesià com a llengua. De moment és un dialecte, i mig milió de la gent parla aquest dialecte.
I quedes, i perdona, Janet, i queda circumscrit només a Polònia? És a dir, no hi ha aquest, dius, dialecte, o queda circumscrit només a Polònia, o hi ha altres països, doncs, per exemple, de fronterers amb el sud de Polònia que siguin, que també hi parlin? Perquè Silèsia és una regió, no, em sembla? O...
Sí, sí. Com sempre, en països que tenen altres veïns, la gent que viu al prop de fronteres parla, per exemple, alemany o txec o ucranià, no sé si és així el nom.
Ucraïnès,
això. I també perquè la Polònia no era independent per 123 anys, estava dividida per Alemanya i Rússia, la gent al oest parla més alemany, i a l'est el rus.
Qüestió geogràfica, no? Al final.
Sí, de fet, sí. Històrica. Deixa'm
també
apuntar que el Janek i la Caixa són alumnes avançats del nivell bàsic 2,
sí,
estan fent un B2.
Podem dir que no són alumnes representatius del nivell mitjà.
Exacte.
Que tenen molt bon nivell, que dic.
Tenen facilitat, tenen, bé, una edat en què estan estudiant altres llengües. Oi que parleu altres llengües també, a part del polonès, Caixa? Ai.
Bueno, jo parlo també anglès i ara crec que més català que castellà, no? Però aprenc les dues ara.
Jo parlo polonès, anglès perquè per un treball de professor, català i castellà per comunicar, i una mica d'alemany, però no estic molt orgullós del meu nivell.
Molt bé.
Políglotes,
Sí, déu-n'hi-do. I fixa't que em fa gràcia la modèstia, no? Diu català i castellà per comunicar-se. M'agradaria, no?, a mi tenir polonès aquest per comunicar-nos amb aquesta fluïdesa que tenen,
facilitat,
que portessin a la ràdio de Polònia a fer, doncs, xerrades. A veure, una mica, doncs sí que heu dit, per tant, dedueixo que a Polònia, és a dir, la llengua oficial és el polonès, però llavors, la segona llengua estrangera, o la primera llengua estrangera que s'estudia als col·legis, depèn de la procedència, és a dir, si estàs a l'OES potser estudiaràs alemany, o si estàs, o no, el programa acadèmic, quina llengua estrangera preveu, en principi, per als alumnes?
Bueno, ara, aquests anys, crec que l'anglès, alemany, francès, són les llengües més estudiats.
Sí.
I, bueno, l'espanyol, castellano, és la llengua que és estudiat menys que latí, per exemple.
Menys que latí, eh?
Sí, és una mica d'anècdota, de cosa curiosa. I és això.
Digues.
Una cosa curiosa per a mi és que en les escoles públics és molt difícil tenir un castellà com una llengua obligatòria. Però no sé per què el selectivitat, o l'examen, que és com selectivitat, el castellà és el tercer idioma per fer un selectivitat, que això no...
No casa, no? En principi...
No acaba de concordar amb l'educació que es fa a l'escola pública.
Jo crec que la gent que decideix fer un selectivitat en castellà és perquè fa les classes particulars o té interès de venir aquí, i després descobreix que en Barcelona no es parla castellà.
Perquè això
va...
O no només es parla castellà. Perquè això us va passar a vosaltres quan vau arribar a Catalunya? Pensàveu que només es parlava el castellà? O també sabíeu que es parlava el castellà i també el català?
No recordo ara perquè... No, crec que jo vaig saber que són les llengües aquí. al principi, quan vaig venir per primera vegada aquí, a Barcelona. Però crec que, sí, ara en Sant Cugat estic molt... aquí em sento que català és més utilitzat. Mm-hmm.
Que es parla més el català que el castellà,
sí,
potser.
Sí, i és perquè jo estic aprenent català i més que castellà ara. Sí,
en el meu cas era diferent, perquè jo vaig conèixer primer els catalans, que la gent d'Espanya, dic. I l'any 2007, els grups de Diables de Sant Cugat va venir a Częstochowa i jo dic, oh, som d'Espanya, però parlen un idioma molt raro. I al final vaig dir, no, estem de Catalunya, i per 10 dies de l'intercanvi de joves que hem fet, jo després sabia que aquí és Catalunya i estava tenia un procés molt de catalanisme amb les Diables, com som molt d'aquí.
Molt de la terra.
Molt de la terra, i de la seva també. I jo estic aquí per tota la cooperació que he fet. Per això no era tan estrany.
Clar.
Que aquí ja
ho sabies, eh?
Hi ha molts països on se parla dues idiomes.
Per tant, la cultura també va fer aquest paper de normalització de la llengua, no? En
va
el
ser
teu
la porta
cas,
del gènere, clar,
ser
seva, sí.
Els Diables van ser la carta de presentació que a Espanya... No es parlava només castellà, es parlava aquell idioma estrany que diu el Jànec, que és el català.
I si no m'equivoco, no? La caixa que ja estava com molt enamorada de Barcelona, em deies abans, oi? El Jànec et va donar a conèixer Sant Cugat.
Sí, exactament, perquè crec que el mateix any quan vaig venir a Barcelona, vaig conèixer el Jànec després aquest any i vam fer els projectes junts, d'intercanvi cultural.
Clar.
Llavors, sí, el va ensenyar la cultura d'aquí.
Llavors, entenc una mica doncs, que tu ja ni vas conèixer doncs, Catalunya o, diguéssim, a través dels Diables, però quan realment comences a interessar-te pel català? És a dir, un cop ets aquí, abans, arran d'aquest primer contacte, quina va ser la teva aproximació?
Jo puc dir una anècdota, però sí, és veritat. Des de 2007 jo estic a cada festa major a Sant Cugat, i jo faig vacances aquí per festa major. I després, clar, estava a casa i volia ensenyar la família què vaig fer. Per això buscava la pàgina de Cugat.cat o altres mitjans de comunicació i perquè volia buscar-me.
Ensenyar?
Sí, buscar-me el vídeo, per exemple. Oh, sí, sí.
Per veure.
Soc jo, surto
sí,
jo, no?
Surto jo. I, clar, per buscar la informació de les activitats de la festa, les primeres paraules eren cercavila, o seguici, o actuació, o correfoc. I, clar, després, cada any estava aquí, però no havien projectes, solo estava fent vacances i la gent parlava català al meu costat. Per això volia intentar i no sé per què jo puc. Jo crec que és la manera perquè ara puc parlar català.
Escolta, parlem una mica, ja que celebrem el Dia Internacional de la Llengua Materna, del vostre idioma, del polonès. No ho sé, penseu que és una llengua difícil d'aprendre per un estranger, com ara nosaltres, o...?
Bueno, penso... A vegades penso que sí, que és possible que és una de les llengües més difícils d'aprendre, perquè... Tenim moltes excepcions i moltes conjugacions no només de verbs, del verbs, però també d'adjectius,
del noms.
Del noms, sí. També, llavors, sí, crec que pot ser una mica
complicada.
Sí.
De vegades el comentari que fem és, i per què tenen tantes consonants seguides, no? Això és impronunciable.
però jo crec, jo conec la gent de Catalunya que parla polonès.
Sí?
Per això jo crec que no és impossible aprenent. No. La diferència és que, com que ja he dit, tenim declinació. Uh-huh. Els noms tenen diferents terminacions.
L'alemany també, no? De fet, i també s'aprèn, per exemple, les declinacions.
I tant.
Potser pels que sàpiguen llatí serà més fàcil aprendre polonès, o tindran una idea de com declinar els noms?
Sí, jo crec que...
Que no és tan estrany, no? Per exemple, el català, el castellà o l'anglès, que no s'utilitza la declinació, i que potser els que no haguem fet llatí ens sona una cosa molt estranya. Seria una clau o una ajuda?
Jo dic, com estic un filòleg, jo crec que si podem parlar més idiomes, cada proper idioma
serà més fàcil.
Serà més fàcil. Per això, per mi, català era bastant fàcil, perquè tenia moltes coses en comú en alemany o el polac o en anglès. I jo crec que per catalans, polac és més fàcil que per la gent que és castellà, hispanoparlant,
sí.
Perquè vosaltres teniu els sons com sh o ch.
Tenim més fonemes que el castellà, per exemple.
Jo crec que pot ser més fàcil.
Té similituds, el polonès amb el rus, per exemple, o amb l'alemany? Tenen coses en comú, penseu?
Sí, però el rus.
Amb el rus,
perquè és la mateixa família de llengües, de les llengües. Però jo no... Crec que no entenc tan molt el rus.
Ah, no?
No, perquè jo era el meu any, el meu curs era el primer que no va aprendre del rus.
Uh-huh.
Llavors jo no sé l'alfabet, les lletres, no puc llegir, i bueno, entenc algunes paraules, però no tantes, són les diferències.
Clar, o sigui, m'estàs explicant que abans a l'escola s'ensenyava l'alfabet cirílic, que s'ensenyava rus, però des de fa uns anys ja no és llengua d'aprenentatge a l'escola.
Pot ser perquè hi ha en batxillerat o ESO, les alumnes aprenen rus perquè, clar, és un gran mercat.
Com optativa, vols dir.
Sí, o també com sempre com a llengua segona, que és obligatòria, però és segona. Perquè, clar, després hi ha gran mercat a Ucrània, Rússia, per productes de Polònia, pues es necessita la gent que parla. Però una cosa que jo voldria clarificar, perquè en un programa molt popular de televisió, de TV3, que és Polònia, la lletra és com alfabet cirílic.
Cirílic.
I en Polònia tenim alfabet com a Catalunya.
Sí. Sí.
Però gràcies a aquest programa, quasi tots coneixen la paraula konyek, que no és konyek, que és konyets, perquè termina amb C. I què significa?
Jo no és que no veig aquest programa, no sé.
Sí, jo sé, sí, sí.
Sí, al final
no?
És fin.
Sí.
Ah!
És fi.
Mal exemple a nosaltres, que no coneixíem la paraula.
I que jo crec que la diem sempre malament, no? És a dir, la pronunciem.
Sí, la pronunciaríem, podríem dir d'alguna manera, a la catalana,
sí,
no? Potser, el conyet, mica... com apuntava el Jan. I com es pronuncia?
Conyets.
Escolta'm, ja que parlem de Polònia i de polacs, l'Albert ens ha trobat una cançó que a mi m'ha sorprès moltíssim. No sé si l'heu pogut trobar, Alba, jo...
Em sembla que sí,
no
que l'equip de producció ha fet la feina i que...
Sí?
Sí, sí.
I que la
tenim a punt.
Sí, sí, sí. Per la meva gent, rimes fresques, catalanes. Mon pare és de Totana, ma mare lleidatana. Xarnego, saps, com molta gent d'aquesta terra. Molts immigrants patim misèries degut a la guerra. És llei de vida, està escrita la història. Lluites fraternals, noves línies divisòries. Per omplir mapes, per omplir nous textos. La tercera està a la web, però no canviem els gestos. Què passa? Els polítics no reaccionen. L'atur no baixa, però més armament gestionen. No s'adonen de què la gent demana. Fora guerres, nació global, humanitat germana. Fora presó.
prejudicis, tant de sexe com de raça, fora estúpids que arriben a les mans per un Madrid-Barça. Aquí què cony passa? La gent s'ha tornat boja, o poca si falta. Però bé, què hi farem? Les coses amb calma. Baralles pel futbol, mentre la gent la palma. Acirca el nou món, calmarà les tensions. Dediquem-nos a l'esport, hi hagi pau per a tothom, sí, sí. Hi hagi pau per a tothom, sí. Jo no sóc polac, jo sóc català. Jo no sóc polac, jo sóc català. Jo no sóc polac, jo sóc català. I si no t'agrada que et donin pel sac. Jo no sóc polac, jo sóc català. Jo no sóc polac, jo sóc català.
Jo no sóc polac, és el títol de la cançó, tot i que ara escoltem de fons. Jo no sóc polac, jo sóc català. Albert, cançó protesta, no?
Sí, a veure, aquesta és una cançó que crec que és de l'any 2000 o 2001, bueno, que era un rap, bueno, segueix sent-ho, no? Vull dir, suposo, però que va tenir certa vigència, perquè doncs ja era de les poques cançons cantades en rap, cantades en català. Estem parlant de l'any 2000-2001, que era un fenomen, doncs potser ara parlar de rap o hip-hop doncs s'ha, doncs, diguéssim, que s'ha popularitzat força, però en aquella època doncs tot just doncs s'albirava doncs algun grup, algú que s'atrevia una mica a fer rimes, no? I doncs aquesta doncs també va coincidir, com suposo que sabeu, que doncs a la resta d'Espanya, per referir-se doncs a Catalunya, ens deien polacs, i no d'una manera entesa, no d'una manera simpàtica. No sé també ben bé per què van triar, perquè mira que hi ha països, que s'han pogut triar un altre país, però van triar doncs aquest tampoc.
Hauríem de buscar els orígens.
Hauríem de buscar els orígens. Segur que algun origen, és a dir, que ho suposa com una cosa, sona que sona diferent, que sona doncs complicada. Jo una mica ho agafaria per aquí, doncs aquí la cançó aquesta. Però una mica tornant al que comentàvem abans, és a dir, vosaltres heu dit això, no? Doncs de que quan arribeu a Barcelona, doncs, bueno, tu ja ho sabies, ja, però la caixa doncs que no es parla castellà. Però sí que us heu demanat que aquí a Sant Cugat potser el català té una presència més activa que a Barcelona. No sé si vosaltres, jo crec que sí que esteu en contacte amb bastanta gent per catalano parlant.
Sí.
Sí? Aleshores, noteu una mica, és a dir, que per exemple ells amb vosaltres us han parlat sempre en català, us han parlat en castellà, heu recorrit a l'anglès, com heu actuat amb ells? Amb els vostres, diguéssim, amb els vostres coneguts d'aquí.
Bueno, es, yo, ahora es, como he dicho antes, yo creo que hablo una mica más catalán y mejor catalán que castellano, porque al principio, cuando voy a venir aquí, volia aprendre castellano, perquè abans vaig començar a aprendre castellano. I després, no sé, 2-3 setmanes amb els meus amics aquí, vaig notar que jo no necessito castellano aquí, necessito català al principi, perquè si jo vull entendre, expressar-me, necessito aprendre català, perquè des de principi estic en un grup de tabales de Diables de Sant Cugat, també, i bueno, tinc amics d'aquí.
D'acord. I tu m'imagino que doncs, ja venies amb la feina feta del català, Janek, però potser a tu no t'ha passat el cas contrari, és a dir, que un cop ets aquí i dius, hosti, doncs potser també m'he de tirar cap al castellà o ja coneixies una mica de castellà abans fins i tot de conèixer els Diables, tu?
Jo nunca tenia ni una classe de castellà, o el curs o alguna cosa així. Però com tenim molts programes, culebrons de l'Amèrica Latina, nostra televisió a Polònia, el castellà és una llengua que...
Que resultava familiar, potser,
sí,
no?
Sí, que és més... I el castellà és una llengua, una de les més fàcils d'Europa, també com italià i castellà. I per això jo, després 2-3 meses aquí, puc parlar castellà també. Que més estrany, una mica, és que quan jo intento parlar català, la gent a vegades canvia el castellà. I després, jo, per exemple, no sé les paraules del català i responent castellà, però amb última paraula en català, la gent és una mica confús. I parlant a mi en dos idiomes paral·lel, que al final em pregunto, què parlem, català o castellà?
Sí, no és fàcil.
Però jo crec que és més o menys igual, perquè hi ha molta gent que no és de Catalunya, que treballa aquí, que viu aquí, que no necessita català per sobreviure. I jo crec que és una pena, perquè l'idioma és un clau de coneixement. Per exemple, si jo només conec polac, tinc un accés de coneixement de què és escrit a polac. Si jo puc parlar quatre idiomes, jo puc entrar en el coneixement dels tots quatre idiomes. Que m'agrada molt que en curs de català hi ha molta hispanoparlants que volen aprendre català, i és molt bé, però jo crec que per mi o per Caixa és més fàcil perquè no tenim interferència negativa de castellà. Ells a vegades pensen que parlen català perquè sembla molt, però al final no, utilitzen paraules de castellà, i nosaltres, com jo no tinc interferència de castellà...
No te ho he de seguida, no?
Clar.
Sí, sí que és cert, no?, que aproximar-te, doncs, al català sense... Bueno, o no tenir aquest domini que tenen la majoria de parlants hispanoparlants del castellà, doncs a vegades facilita doncs, que tu puguis adquirir-ho d'una manera més fluida i més senzilla, sense tantes interferències. Doncs ja que parlem d'això, doncs, d'aprendre català, no sé si, Marc, vols alguna curiositat respecte...
Per acabar, si us sembla, com que acabem aquestes festes de Carnaval i comencem la Quaresma, fem un recordatori de què és la Quaresma, Marc?
Sí, és com dèiem, aquestes setmanes abans de Pasqua, no?, que són 40 dies, recordem que representa, tradicionalment, amb una dona vella, amb 7 cames. Per què amb 7 cames? Doncs perquè cada setmana que anem passant fins que arriba la Pasqua, la Setmana Santa, doncs anem traient una d'aquestes cames. Aquesta dona porta un bacallà a la mà, a Mallorca doncs és amb una arengada o un pebrot cuent a la boca, en tot cas el que fem servir els Països Catalans habitualment és aquesta figura, i això, tenim la vella Quaresma o la bacallanera, que li diuen també, i la veritat és que és una tradició que a les escoles actualment s'està recuperant força.
Jo sí. La recordo, eh?
Sí, Alba?
Sí, de fet jo conec la Quaresma.
Clar.
Per la vella que penjava amb el vestíbul de l'escola, a
sí.
Vegades també la fèiem asseguda en una cadira, i que cada setmana li
Veus?
Trèiem una de les potes.
Jo a escola això no ho fèiem, en canvi els meus nens ara ho estan fent.
Per tant, s'ha recuperat o mantingut almenys, eh?
Sí, i escolta'm, si vols, per acabar, i bé, abans deixa'm donar les gràcies al Janek i la Caixa, de veritat, molt amables per haver vingut i molt interessant tot el que heu explicat, i acabem amb la cançó de la vella Quaresma.
I tant, ens acomiadem amb aquesta cançó de la vella Quaresma, i tornem parlant del català la setmana que ve, el dimecres. Que tingueu molt bona setmana, i especialment Janek i Caixa, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'estudi.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Coneixem una senyora amb un mocador de cap, un cistell a sota el braç i un vestit apedaçat. És la vella Quaresma que aquí ja ha arribat, un peu per cada setmana fins que s'hagin acabat. Coneixem una senyora amb un mocador de cap, un cistell a sota el braç i un bacallà a la mà. És la vella Quaresma que d'aquí ja ha arribat, un peu per cada setmana fins que s'hagin acabat.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.